Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart de 12 la setmana passada ens va quedar pendent de la setmana passada. En roda de premsa, Armand Paco i Gaby Serrano presentaven el que des de l'equip de govern municipal, des del PSC Iniciativa per Catalunya Verd, s'entenen alguns dels punts fonamentals del ple municipal que tindrà lloc avui a partir de les 7 de la tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament. Ens queda pendent un d'extraordinari que vindrà la setmana després de Setmana Santa. Vindrà el dilluns 12 d'abril, si no tenim mal entès, que serà el ple dels pressupostos. Però abans no arribem els pressupostos, encara s'ha de parlar d'altres coses al Saló de Sessions de l'Ajuntament. Joan, bon dia.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, avui sessió ordinària de ple municipal. En principi, molts temes de tràmit, com ja també ho va ser en l'últim, tot i que tenim la previsió que els regidors de govern i oposició s'hi enganxin amb el que és la modificació de l'article 194 del Reglament Orgànic Municipal. Què vol dir aquest punt? I després el següent, que és la inadmissió del recurs previ i potestatiu de reposició interposat contra l'acord d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament Orgànic Municipal acordat en sessió plenària de data 30 de novembre de 2009.
Queda prou clar, no? La modificació del reglament...
Vols que t'ho torni a llegir?
Sí, sobretot la primera part, això del potestatiu que queda...
L'aprovació, si s'escau, de la inadmissió del recurs previ i potestatiu de reposició interposat contra l'acord d'aprovació definitiva de la modificació del reglament.
I, bueno, vam equivocar la carrera.
Oi?
Qui ens faria falta?
Qui ha redactat això?
Un llicenciat de dret ens faria falta, o un assessor en aquestes qüestions legals i o administratives, però en qualsevol cas vol dir...
Suposem, sí, la inadmissió, això s'entén perfectament, del recurs que va presentar l'oposició contra la modificació del ROM. Ja, suposem que deuen haver maneres més senzilles i probablement, si rebusquéssim alguna més complicada
però,
també per poder-ho
posar... Però potser legalment s'ha de dir d'aquesta forma.
No ho sabem.
Sigui, com deia en Joan, en aquests dos punts que valcarà bona part del debat avui al Saló de Plens, molt probablement a partir de l'experiència prèvia de tant equip de govern com d'oposició en el seu posicionament sobre aquest assumpte.
Aquests dos punts, segons ens explicaven, ara ho sentiran, responen a les recomanacions que havia fet la Generalitat a través d'un informe, aquell famós informe que va presentar l'oposició. Després hi va haver un altre informe també de la Generalitat, segons ens va explicar-me en Paco, i aquests dos informes venien redactats motivats per peticions de l'Ajuntament, que era una de les coses que quan la roda de premsa de l'oposició no quedava clar per què la Generalitat havia fet aquests informes.
O sigui, aquests informes van arribar a l'Ajuntament com a resposta a preguntes que es van formular des del propi equip de govern a la Generalitat.
Correcte.
I no tant, segons sembla, a partir de la denúncia pública que es va fer en el seu dia per part de l'oposició.
Perquè la denúncia que la Generalitat en el seu dia va presentar a l'oposició està pendent de resposta.
D'acord.
Aquests informes no tenen a veure, sí que tenen a veure, perquè el mateix.
I són igualment públics, evidentment.
Però, en principi, els informes responen a peticions de l'equip de govern.
D'acord.
I, després de les respostes de la Generalitat, el que fa l'equip de govern, segons ens explica Armand Paco, i veiem reflectit, el problema és que tampoc tenim els dictàmens, i això també ho fa una mica més complicat, només tenim aquests enunciats. El que fa l'Ajuntament, segons el regidor, és arranjar allò que la Generalitat li deia a l'Ajuntament que no era correcte. Bàsicament, la consideració de personal directiu de l'interventor i del secretari, que per tant la possibilitat de que, de que poguessin i per tant no poden cobrar per objectius.
D'acord, diguem-ne, no es poden acollir a aquesta nova organització.
Correcte. Perquè són personal d'habilitació estatal i van regits per una legislació pròpia de l'Estat. Per
tant, en la qual no ha lugar, com dirien, a ficar-s'hi ni a modificar.
Bàsicament, el primer punt és aquest i el segon, la no admissió del recurs que havia presentat l'oposició, que a part de presentar-lo a la Generalitat, també l'havia presentat a l'Ajuntament. I aleshores entenem que deu haver el dictamen del secretari, doncs, les motivacions jurídiques per les quals no s'admet a tràmit aquest recurs. Aquest entenem que serà probablement el punt estrella, per dir-ho d'alguna manera, de la nit. Hi ha alguns altres punts importants tot i que entenem que no hi haurà tanta debat polític al darrere. Sempre hi ha algun punt que després ens acaba sorprenent, però ni tan sols hi ha mocions especialment destacades. Hi ha una moció de la PSC per declarar Sitges localitat lliure de circs amb animals salvatges, i una altra presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Sitges, que no ens diu el redactat.
No enumera en aquest cas el...
És un punt que ja havia presentat Esquerra Republicana a l'anterior ple, però es veu que com sobrepassava el nombre màxim de mocions per grup, que també marca el ROM, doncs aquest va quedar ajornat per aquest ple.
D'acord.
Fora d'això, doncs, com dèiem, poca cosa més que a priori sembli que hagi de generar excessiu debat. Per una banda, destacava Armand Paco el conveni amb el club de golf Terramar per als accessos a Can Girona. És el que ens faltava entre el pont i la rotonda d'accés. Aquell tram, un tram que és de fet un tram molt estret, s'arranjarà gràcies a aquest conveni, un conveni que implica tres parts, implica els propietaris de Can Girona, implica el club de golf Terramar.
Passat el pont, vols dir, sí, Joan? Sí. Entre... On hi ha aquella corba tan estreta que voreja el càmping?
Entre el càmping
i el club de golf,
i el club de golf, i aquell vial. Aquell vial és estret per l'accés.
Sí, sí.
I aleshores l'únic que es farà és ampliar aquell vial.
D'acord.
Tant per vehicles com també per habilitar-hi un pas per vianants i carril bicicleta, tal i com ja hi ha en el pont.
És a dir, seguint el criteri del pont, s'ampliarà el vial just quan el pont finalitzi i comença ja la carretera, diguem-ne, el camí de Can Girona.
Clar. Aleshores, per fer més gran el vial has de fer més petit alguna cosa.
Sí, està
doncs
clar.
Doncs es fa més petit el club de golf. El club de golf se li menja, per entendre'ns, un tros, i aquest tros el recupera el club de golf en una zona pública verda que és colindant el club de golf, que hi ha a l'accés o una tocant a l'urbanització del camí de Can Girona.
D'acord.
En un altre punt que no hi ha cap vial que hi perjudiqui l'accés. Amb això, a més, es maten dos ocells d'un tret, perquè recorden aquella famosa sentència que vam parlar fa un mes i escaig, que condemnava el club de golf a incrementar l'alçada de les tanques, perquè precisament hi havia pilotes d'un dels forats que anaven a parar al càmping. Doncs bé, com amb aquesta modificació s'ha de reorientar aquest forat, el forat que causava aquests problemes, doncs en principi...
Les pilotes aniran en una altra direcció, vols dir?
No seria necessari fer una tanca tan alta com en principi marcava la sentència.
D'acord.
Això és el que ens va insinuar Armand Paco, tot i que això estaria molt, molt subjecte a moltes coses, però que diguem que el club de golf cedint aquest espai, recuperant-lo per un altre lloc, també...
Es veuria beneficiat en aquest aspecte?
S'estalviaria, entre cometes, doncs d'haver de col·locar una tanca de l'alçada com la que marcava aquella sentència.
D'acord.
Aquest seria un altre dels punts. Entenem que és un punt més explicatiu d'una situació que un plum que pugui generar controvèrsies, més que res perquè totes les parts implicades ja estarien d'acord, perquè és un conveni que s'ha signat i per tant no hauria de generar excessiu debat polític. Més enllà d'això, doncs altres punts d'aquesta nit, el registre del reglament de sol·licitants d'habitatges de promoció, va explicar el regidor que s'obre un registre per sol·licitar aquests habitatges, però que no cal córrer, és a dir, simplement que la gent que estigui interessada en un futur a sol·licitar un habitatge
es podrà inscriure en una llista.
Una llista que no dona cap preferència per ordre d'inscripció, sobretot que això quedi molt clar.
D'acord, que això no és hospital, eh?
No. És a dir, que no cal anar avui mateix...
D'acord. És a dir, hi haurà una llista amb els sitgetans i sitgetanes interessats en una vivenda de promoció pública, però això, diguem-ne, el seu lloc a la llista no és preceptiu de res, senzillament només per interès estadístic de saber quantes persones a Sitges poden estar interessades en una vivenda de promoció.
I a més es crearà una comissió d'habitatge que vetllarà pels problemes quan puguin sorgir problemes en relació amb habitatges de promoció pública. I per altra banda, doncs, s'obre també les places de l'escorxador, la trentena de places que hi havia al pàrquing de l'escorxador, un cop acabat el període d'oferta a veïns de les zones colindants en el pàrquing, i tenint en compte que no s'ha omplert, doncs ara s'obre l'accés a tot el municipi, és a dir, que persones de tot Sitges que puguin estar interessades en una plaça de pàrquing de l'escorxador, doncs també podran accedir-hi.
Aquests són els temes fonamentals que va enumerar Armand Paco en la seva intervenció.
I que, doncs, passem a escoltar-ho.
En aquesta sessió plenària del dia 22 volem destacar dels assumptes que van a ple els següents. En primer lloc començarem amb un tema urbanístic, que és l'aprovació d'una minuta de conveni amb el Club de Golf Terramar per facilitar l'organització del vial d'accés a Can Girona. Intentaré fer-vos una breu explicació perquè entenguin, per un costat, de què estem parlant i, segona, al nostre entendre, de la importància del conveni que nosaltres volem aprovar en aquesta sessió plenària. En l'any 95, aproximadament, es va començar a desenvolupar un projecte d'urbanització d'una zona que es diu Can Girona i un projecte d'urbanització d'uns accessos que inicialment estaven previstos per poder connectar aquest sector amb la resta de la trama urbana local des de la carretera C31, és a dir, la carretera que comunica Sitges amb Vilanova i la Geltrú, a l'alçada una mica més amunt del que és actualment l'urbanització Rocamar, que pertany al terme municipal de Sant Pere de Ribes, entrant per el que s'ha vingut anomenant la masia de Can Girona, fins a arribar a l'entrada mateix del que és actualment l'urbanització. Bé, aquest projecte d'urbanització no va reeixir i, com a conseqüència d'allò, doncs, a partir de l'any 2003, l'Ajuntament de Sitges ha vingut desenvolupant un projecte alternatiu juntament amb la Junta de Compensació del Sector, que són els accessos que tenim actualment. Accessos que la complicació més important d'ells era, diguem-ne, travessar la Riera de Ribes. Vostès ja saben que la legislatura passada un dels de les feines més importants que va fer l'Ajuntament era connectar aquest sector, no només perquè hi ha persones que hi viuen i sobretot un sector que estava en desenvolupament, sinó perquè a més hi havia una instal·lació hotelera que estava finalitzant el seu procés de construcció en l'any 2003 i que per tant volia obrir un establiment hoteler de primera magnitud sense tenir un vial de connexió. No els hi tornaré a repetir les dificultats que vam tenir que afrontar per poder executar aquest pont sobre la Riera de Ribes, però certament, com a conseqüència de les dificultats, els diners es van acabar. Què vol dir això? Doncs que ens quedava una part d'aquest vial que no podíem arranjar en les condicions que nosaltres enteníem necessàries des del punt de vista de la seguretat dels vianants i de la mobilitat. El compromís de l'Ajuntament sempre ha sigut ferm en el sentit que, en la mesura de les nostres possibilitats i quan poguéssim, intentaríem acometre, diguem-ne, aquest acondicionament de vial. Aquest acondicionament de vial és el tram que va des del pont actual, d'acord, una vegada travessada la Riera de Ribes, fins a l'entrada mateixa de l'urbanització. Un vial que és existent en aquests moments, que travessa entre mig de dues finques, per un costat el càmping i per un altre el club de golf Terramar, i que per poder, diguem-ne, executar o tirar endavant aquesta millora de la urbanització en relació al seu vial d'accés, necessitava d'una sèrie de requisits. La primera de totes, evidentment, tenia el vistiplau, com a mínim d'un dels dos dels propietaris que hi ha a banda i banda del camí, per poder executar-lo amb les dimensions a la grandària que és desitjable, és a dir, incorporant un carril bicicleta, incorporant il·luminació, incorporant major seguretat pels peatons i pels vehicles. Segona, necessitàvem el vistiplau des del punt de vista econòmic, és a dir, fins que econòmicament l'Ajuntament o algú que ens pogués ajudar no disposessin dels diners, era utòpic parlar d'un projecte. I tercera, necessitàvem d'un projecte que fos possible, que fes possible poder travessar, diguem-ne, aquestes finques i sobretot acondicionar aquest vial. Bé, com a conseqüència d'aquesta manca o d'aquesta impossibilitat de completar l'urbanització que inicialment estava prevista, l'Ajuntament ha vingut treballant des d'aquell moment, des de l'any 2006 aproximadament, per veure quan ho podíem fer possible. Lògicament, afectar amb aquest conveni una part dels terrenys del golf representa afectar el seu terreny de joc, representa afectar el nombre de forats que necessita una instal·lació d'aquestes característiques per ser útil. És cert que hi ha terrenys de joc de golf que s'anomenen pitch and putt, que necessiten menys forats, però aquest, per mantenir, diguem-ne, la categoria, necessita un nombre determinat. Amb l'afectació que nosaltres pretenem fer per acometre aquest vial, certament estem parlant d'uns 800 metres quadrats aproximadament que necessitem al llarg d'aquest camí per posar-lo a les mides que toquen. I això fa doncs, que un dels forats del camp de golf no pugui ser utilitzat amb la normalitat, regularitat, amb l'eficiència, amb la necessitat que necessita aquesta instal·lació. Per tant, per poder cometre això necessitàvem poder oferir a la instal·lació del Club de Golf Terramar un terreny alternatiu colindant a la seva instal·lació que permés suplir l'afectació que nosaltres li fem per executar el vial amb la pràctica normal i habitual del golf i en definitiva perquè el camp no quedés inhabilitat. Això ens va obligar a posar-nos en contacte amb els veïns de l'urbanització en el sentit de que colindant aquesta instal·lació hi ha una zona verda pública que sembla ser que pot complir la funció que necessitem per afectar aquella part del camp de joc que necessitem per fer passar el vial. Tant és així doncs, que al final hem arribat a un acord i una proposta de conveni que permet, per un costat, agafar els metros del camp de golf que necessitem. Segona, lliurar en concessió administrativa una porció de terreny al camp de golf per suplir aquesta pèrdua de forat. I tercera, disposem dels recursos econòmics per poder executar aquesta millora del vial. L'última qüestió que segurament a vostès els interessarà és dir quins diners, quants diners. Doncs això ha estat possible, una vegada arribat a l'acord amb l'entitat que els hi comentava, d'agafar un tros de terreny i cedir-los un altre, gràcies al Fons Estatal de l'any 2010 que ens ha permès posar i que ha estat acceptat per part del Ministeri d'Administracions Públiques una partida de 230.000 euros per poder acometre la reforma o millora d'aquest vial. Per tant, el conveni el que ve a dir és que l'Ajuntament i el Club de Golf acorden doncs, per un costat que ells ens cediran una part de terreny i per un altre que l'Ajuntament els cedirà amb ells en concessió administrativa un altre tros. A més, hem volgut vehicular aquest conveni també a temes esportius, donades les sinergies que cada vegada més està tenint aquesta entitat en relació al món de l'esport. I tercera, això no seria possible si no haguessin tingut els diners o el finançament per tirar endavant aquestes obres. El segon tema per nosaltres destacat d'aquest plenari és l'aprovació del Reglament Municipal de Sol·licitant d'Habitatges de Protecció Oficial de Sitges. Nosaltres des de fa temps, concretament des de l'any 2004, ja sabem que tenim delegades les competències en tema d'habitatge a la Societat Municipal Sitges Model 21 i una de les encomanes que ha vingut realitzant al llarg d'aquest temps no ha sigut només la planificació i posta en marxa de sòl i de contactes amb empreses o entitats sense ànim de lucre per poder tirar endavant una política de vivenda pública en règim de lloguer o bé en règim de compra-venda, sinó que a més, adaptat a l'últim decret de la Generalitat de Catalunya de l'any 2009, hem cregut oportú dotar-nos d'un reglament que recollís el registre de sol·licitants de persones que estan interessades en un habitatge públic al nostre terme municipal. Com a conseqüència d'això, i una vegada aprovat el document per part de la societat municipal, tocava passar-ho al ple per la seva aprovació inicial i presentació de les corresponents esmenes o al·legacions que vulguin fer qualsevol o fins i tot les forces polítiques en representació municipal. Què és el que ve a dir aquest reglament de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial? Doncs primera de totes recull quines són les condicions sota les quals qualsevol ciutadà d'aquesta vila pot registrar-se en aquest valgui la redundància registre, no? Evidentment, és important en el sentit de que nosaltres tindrem sempre un llistat de persones que l'únic que haurem de preocupar-nos és de mantenir actualitzada la seva informació o bé d'anar a incorporar aquells que vinguin a viure a Sitges i tinguin intenció o tinguin interès en accedir a una de les promocions d'habitatge públic que tiri endavant l'Ajuntament. La segona qüestió és que es determina, per una altra banda, que els sol·licitants o les persones que es poden inscriure poden fer-ho a títol individual o bé el que s'ha vingut anomenant unitats de convivència. És a dir, unitats de convivència vol dir que no és necessari que una persona estigui casada, ja sigui per lo civil o per lo religiós, per poder accedir a aquest registre, sinó que hi ha tota una sèrie d'elements que determinen què s'entén per unitats de convivència i com poden accedir a aquest registre. No? L'altre és aquest reglament, també contempla les causes de baixa del registre o d'exclusió, contempla la documentació que cal presentar quan un vol optar a alguna de les promocions que l'Ajuntament posi en marxa, i molt important, intentarem comunicar-nos amb totes les persones que estiguin registrades via telemàtica, és a dir, per SMS o per e-mail, a banda de, diguem-ne, les fórmules habituals. Però d'aquesta manera entenem que serà més àgil i més ràpida la tramesa d'informació. Vull fer notar que la inscripció en aquest registre de sol·licitants com a conseqüència del reglament aprovat no va per ordre de presentació, és a dir, no cal córrer a inscriure's perquè així un tindrà avantatges o tindrà preferència a l'hora de ser adjudicatari d'una vivenda. Ans al contrari, això permet major tranquil·litat. És a dir, la persona que estigui inscrita ho serà fins que deixi de ser-ho per condicions personals, per condicions familiars, per condicions laborals o per condicions econòmiques, no pas perquè hagi estat abans o després feta la seva inscripció. I també cal destacar d'aquest reglament que es crea una comissió d'habitatge, una comissió d'habitatge que la seva funció és vetllar pel correcte, diguem-ne, manteniment de les dades d'aquelles persones que en algun moment hagin estat inscrites, sinó també una comissió d'habitatge que té la funció de dirimir o de vetllar en els casos que hi hagi problemes a l'hora d'acceptar o rebutjar un sol·licitant. Tant és així que aquesta comissió la formarà l'alcalde com a president, el regidor o regidora d'habitatge, però també tots i cadascun dels membres o regidors que formen part dels partits polítics. A partir d'aquí, nosaltres podrem incidir en les diverses promocions d'habitatge posant més, no més limitacions, però sí més garanties, perquè finalment les vivendes que es fan a Sitges puguin tenir com un primer adjudicatari la gent que viu o resideix al nostre terme municipal. És a dir, aquest reglament no diu que s'està empadronat 3, 4, 5, 25 o 30 anys a Sitges. És un reglament general que s'utilitza a l'empara d'aquest decret, però sí que podem fer nosaltres és, en funció de la promoció, exigir més criteris o més dades, o més informació, o més condicions a aquelles persones que vulguin accedir. I aquí sí que entrarien els criteris, per exemple, d'empadronament. És a dir, si la política d'habitatge, amb l'esforç de tots els sitgetans, ha d'anar adreçada en primer lloc a la gent que viu o resideix aquí, doncs evidentment aquest és un criteri que s'ha de posar en el moment en què es tiri endavant la promoció de l'habitatge, no pas específicament en el reglament. En qualsevol cas, el reglament municipal, com els dic, sí que permet, diguem-ne, que tothom sigui coneixedor de quines són les condicions per apuntar-s'hi, i segona, la creació d'una comissió d'habitatge que vetllarà pel correcte desenvolupament de les dades que es disposen, per l'actualització de les mateixes i sobretot per dirimir en casos de, diguem-ne, confusió o de dubte. L'altre tema que jo els vull fer esment d'aquest ple fa referència, en aquest cas, el tema de les adjudicacions de les places d'aparcament a l'escorxador. Com a conseqüència del compromís adoptat per part del govern en posar, diguem-ne, ordre a una mica de desordre que existia en l'aparcament de l'escorxador, i com a conseqüència del trasllat d'una part del dipòsit de vehicles que tenia la policia local cap a altres dependències, en aquest cas al costat de la mateixa comissaria de policia, doncs ens van adonar, ens va sortir la possibilitat de disposar d'unes 33-34 places a l'escorxador per donar-les en concessió administrativa. Aquest és un procés que primer de tot ha volgut tenir en compte la proximitat dels veïns, i segona, és un procés que a més el que procura és donar compliment primer a una decisió o un desig, i segona un compromís, que era, ja que retiraven cotxes de la platja Sant Sebastià, com a mínim habilitar zones d'aparcament o bé en superfície o bé en un aparcament públic perquè la gent pogués deixar el seu vehicle. D'aquest procés d'adjudicació de places d'aparcament s'han presentat 17 persones. Per tant, encara ens queda un romanent de places per poder adjudicar, i l'única diferència és que primer fem a l'acte en el qual es procedeix la seva adjudicació i segona vull donar un missatge de que qualsevol ciutadà, ja no només per criteris de proximitat a la platja de Sant Sebastià, qualsevol ciutadà de Sitges podrà optar a aquestes places. Tan fàcil com dir que la vol comprar en concessió. És una concessió de 50 anys, amb un preu de 24.000 euros, si no recordo malament, i per tant el criteri de proximitat, una vegada fet el concurs i vist que només s'han presentat 17, automàticament queda obert a qualsevol ciutadà, independentment de la seva proximitat a l'entorn en el qual s'ofereixen les places d'aparcament. No els amagaré que a banda d'intentar donar un determinat servei en temes d'aparcament de vehicles i de mobilitat, també són ingressos que percebrà l'Ajuntament de Sitges, per descomptat. I per últim, com a novetat també, els vull comentar un tema que aquesta setmana, o la setmana passada millor dit, ha tingut bastant pronunciament als mitjans de comunicació, que és el tema de l'acord que en el seu dia va prendre l'Ajuntament de Sitges en relació als càrrecs directius professionals. Ja saben vostès que en notícies aparegudes en algun mitjà de comunicació l'alcalde va poder confirmar que de l'informe que s'havia lliurat a la Generalitat de Catalunya, en aquest cas a la Direcció General d'Administració Local, vam tenir resposta, i la resposta va ser doncs, que l'Ajuntament ho havia fet bé, però també es va dir que l'Ajuntament havia de modificar del Reglament Orgànic Municipal un dels seus articles en relació a la feina que feien el secretari i l'interventor. Posteriorment, sé que altres partits polítics van requerir d'aquesta mateixa direcció general un pronunciament, un informe, i de l'informe últim que se'ns ha tramès, jo només voldria destacar que, un cop dit això, la pròpia Generalitat indica que la modificació proposada per l'Ajuntament de Sitges s'adequa a la legalitat, ja que fa referència a la normativa aplicable als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, tot i tenir la consideració de directius públics. Per tant, estem nosaltres fent allò que en teoria la legislació ens ho permet, però també s'ha de dir que en relació a les funcions del secretari i l'interventor, com estan regits per una llei pròpia i específica que afecta el seu càrrec, això ha de restar o ha de modificar-se en relació al Reglament Orgànic Municipal i és una de les coses que fem en el proper ple. També cal dir, perquè algun grup polític ho ha dit, que la Generalitat havia interposat un contenciós administratiu contra la decisió municipal. I aquí vull explicar que s'ha comès un error. La Generalitat només podria interposar un contenciós administratiu si requerit l'administració local, és a dir, l'Ajuntament, per fer la modificació que toca, no ho hagués fet. Però és que l'Ajuntament modificarà allò que li ha dit la Direcció General d'Administració Local. Per tant, en l'acord d'aprovació de la modificació corresponent, automàticament la Generalitat retirarà, si és que ho ha fet, el contenciós que en teoria havia interposat. I per últim, els vull deixar clar una vegada més, perquè també s'està dient de manera falsa, aquí no hi ha un increment de sou de cap directiu. Aquí el que fem és posar una part del salari que cobren per objectius, que és molt diferent. I ho repetirem tantes vegades com sigui necessari. El sou és el mateix, l'objectiu canvia. Hi ha una part del sou que només es podrà cobrar si l'objectiu s'ha complert. Per tant, en algun cas, haurien de parlar de decrement del seu salari i no d'increment. També els vull dir que aquesta és una decisió que no s'ha implementat de forma automàtica, sinó que la decisió del govern és anar-la implementant de manera progressiva. I també els dic que si el 2011 hi hagués un govern diferent, el que hi ha en aquests moments, evidentment, podria modificar en tot o en part aquesta decisió que ha pres aquest consistori. Però tenim molt clar que una part de l'organització d'aquesta administració ha de passar precisament per tenir directius amb obligacions, directius retribuïts per objectius i directius, lògicament, que compleixin la seva feina en funció d'un salari adequat. Per tant, a vegades no acabem d'entendre l'enrenou, la picabaralla per un tema que és estrictament d'ordre intern, que afecta o que pretén afectar a un millor funcionament de l'Ajuntament de Sitges i que finalment que també ho he sentit dir en alguna ocasió, no hi ha ni manipulació per part del govern en relació a la Conselleria de Torn de la Generalitat de Catalunya, i sempre, evidentment, com no podria ser d'una altra manera en un estat de dret, hi ha possibilitat de recurs davant dels òrgans jurisdiccionals que corresponguin. Per tant, si malgrat tot algun partit o partits no se senten satisfets amb la resolució i informe de la Generalitat ni amb la decisió que aprova l'Ajuntament de Sitges, lògicament, a banda del recurs potestatiu que tenen, hi ha la via oberta dels tribunals contenciosos administratius i seran ells els que decideixin. Per la nostra part, creiem ajustada a dret la decisió que prenem. Aquesta decisió, que en algun moment pot haver tingut alguna errada des del punt de vista legal, l'esmenem en aquest ple i, per tant, confiem i creiem que la modificació que hem fet en el reglament urbànic municipal com a conseqüència d'aquesta fórmula de remunerar els càrrecs directius de l'Ajuntament està plenament ajustada.
Tres quarts de dotze, les explicacions que donava Armand Paco sobre alguns dels temes del ple municipal d'avui dilluns i, per finalitzar, aquesta que molt probablement centrarà bona part del debat del ple d'avui al vespre a partir de les 7 i que demà el resumirem en una nova edició del matí a nosaltres. Alguna consideració més, Joan?
Sí, bàsicament, al final de la roda de premsa li varen preguntar a Armand Paco també sobre aquests aspectes. Comenta Armand Paco, afegeix Armand Paco també que la Generalitat defensa el principi d'autonomia local dels ajuntaments i que caldria preguntar-li a l'oposició si estan d'acord en remunerar per objectius, i també afegeix que la decisió d'aquestes remuneracions seran trimestrals per part de la Junta de Govern i no per part del regidor responsable d'aquest directiu. Això per una banda. Per altra, també intervenia en aquesta roda de premsa Gavi Serrano, bàsicament doncs, per refermar, per reforçar els mateixos arguments que explicava Armand Paco, simplement afegir que Gavi Serrano també va explicar com en els darrers plens en aquest es tanquen molts projectes que s'havien obert al llarg de la legislatura.
11:47, Joan, gràcies. Demà el resum, com els dèiem, de la sessió d'avui de ple municipal. En uns instants, la informació esportiva.